Les 11 i 3 minuts del matí, entrem ja en temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel. Toca fer crònica de tot el que ens ve esportivament parlant d'aquest darrer cap de setmana. Si parlem de futbol, home, direm, sense massa por equivocar-nos, que la Unió Esportiva Sitges no va estar massa a l'alçada d'ahir a Rubí, on va acabar perdent 2-1 contra el Joventut 25 de setembre, i ja no és la derrota, és que la sensació de deixar escapar una bona oportunitat d'apropar-se una miqueta més a aquesta zona d'ascens a la classificació, en aquest grup tercer de la primera catalana. Analitzarem aquesta derrota del Sitges ahir a Rubí, com també parlarem de la victòria del Sitges B, que segueix molt fort a casa, on de moment ha aconseguit guanyar els 4 partits que ha disputat. Ahir 3-0 contra l'Hortonenc, contra un bon hortonenc, tot s'ha de dir. Més efectivitat que no pas futbol, però en qualsevol cas 3 punts que deixen el Sitges B al conjunt de Dani Casado en aquesta zona també noble de la classificació al grup 13 de la tercera catalana, i amb la vista posada ja al proper derbi al Camp de l'Olivella aquest proper dissabte. Repassarem també alguns dels resultats en matèria de futbol base d'aquí moments en companyia de l'Isidre Gómez. Parlarem també de rugby, perquè amb el Rugby Club Sitges, tot i la derrota clara contra el líder, contra el CAU València, aquest passat dissabte a Pinsvens 3-45, doncs, home, la sensació, com deia Diego Godoy en acabar, l'entrenador, és que l'equip va competir, va saber competir contra tot un líder i contra un equip que vol ser a l'elit la temporada que ve. Escoltarem les declaracions també de Diego Godoy en acabar amb aquest partit de dissabte al Polivalent de Pinsvens. I el Club Patí Subur Sitges, que segueix en estat de gràcia divendres passat, en plena nit de la Castanyada, o de Halloween, com vulguin, doncs va viatjar fins al Vendrell i es van dur el 6è triomf. 4-7 van guanyar el conjunt de Quim Vázquez. En el nostre repàs al món del futbol hi posem per començar amb alguns dels resultats dels equips de la Blanca. A la preferent de juvenils, derrota de la Blanca 3-0 en la seva visita el passat dissabte al Camp del Prat. Tercera derrota de la temporada que deixa ara mateix el juvenil A una mica més lluny de la zona alta de la classificació, volíem dir. I destaquem també l'empat que va aconseguir l'equip infantil femení a la Lliga de Segona Divisió, empat a 3 al Camp de la Pobla de Claramunt, amb un hat-trick de Noah Álvarez, que de moment ja ha aconseguit marcar 6 gols. En parlem de tot plegat amb l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Comencem per aquesta derrota del juvenil de preferent, 3-0 al Camp del Prat. Què en podem dir?
Tu has sigut molt diplomàtic abans quan parlaves del Sitges, i a vegades les coses s'han de dir pel seu nom, tu. Malament. Això pinta favor malament avui. I em sap greu dir-ho, però ja dic, tornem a... Aviam, com a mida de disculpa, els dos porters de l'equip estan lesionats. I va anar-hi un altre porter que potser encara no està prou acomplat a l'equip. Però bueno, tampoc no han de ser excuses perquè els gols no li marquen al porter, sinó que li marquen a tot l'equip. I ens en van marcar un molt aviat, el quart d'hora, o sigui que... i no vam ser capaços de remuntar-ho. I se'ns allunyem de la part de dalt, però estem a un punt de la part de baix, o sigui que...
Sí, sí, estàs en aquesta zona, com es diu en aquests casos, en terra de ningú, no?, gairebé.
No, exacte.
Que sí, que mires una mica cap amunt, però que no pots descuidar-te perquè tens, com molt bé dius, la zona de la cua gairebé a tocar, com aquell qui diu.
Que ja afirmem que al final de la temporada que estem aquí... Però bueno, si hem d'anar patint setmana a setmana...
Jo diria, Isidre, que no és un mal inici aquest inici,
no.
És un pèl irregular, tot s'ha de dir, un pèl irregular, però no és un mal inici.
No, ja, comparat amb l'últim any que vam estar preferent, que
per això.
Aquesta jornada pues, tenim, sembla, 0 o un punt com a molt...
Aquí està.
Pues, bueno, estem molt bé, comparat, però clar, dius... comences bé, dos partits guanyats seguits, t'il·lusiones i dius, ostres, i ara comencen a venir pues, les derrotes seguides i sense fer un bon joc. O sigui que llavors això també preocupa. Però bueno...
En fi, doncs s'ha de passar aquesta petita crisi, diguem-ho així, Després d'aquesta derrota repetim 3-0 al camp del Prat. Què hi posem més, Isidre?
Bueno, pues, diguem el que t'has comentat, també l'infantil, a la mitja part anaven guanyant 1-3, sí. I després no van ser capaces, suposo, per la inexperiència de poder assolir la victòria al final. Uh-huh. I bueno, ja estem descobrint també aquesta nena que ja porta 6 gols.
La Noa Álvarez, sí. 6
gols. No havia jugat mai a futbol.
Doncs per no haver jugat mai.
La noia feia handball i ara pues, bueno, s'està despertant com una killer futbolera, o sigui que molt bé.
Sí, sí.
Bueno, pues, com el que havíem esmentat la setmana...
El divendres.
Sí, avui estem a dilluns. Uh-huh. El juvenil B, el C, que va a partit guanyat cada setmana, es va desfer del Cubelles B per 4-2, continua empatat a la primera posició contra el Piera, i m'estava mirant que igual ens juguem, si tot va com ara, potser ens jugarem a l'última jornada del campionat de Lliga, la victòria entre el Piera, perquè juguen, és l'últim partit de Lliga, Blanca-Piera. Uh-huh. O sigui que pot ser una temporada d'infart per tots dos equips.
Mirant a l'horitzó ja.
Exacte, sí, perquè ja dic que acaben la primera volta Piera-Blanca i la segona volta Blanca-Piera, o sigui que... Bueno, anirem patint.
En el millor dels casos, saps que si t'has de jugar a les garrofes, te les jugaràs a casa l'últim partit.
Això sí, això sí, sempre és un avantatge, esperem.
Molt bé.
Després també vam apuntar també a un altre Cubelles, en categoria infantil, a l'S14B, que va guanyar 7-0 al Cubelles a Pinsbens. Vam posar també un altre derbi amb el Cubelles, a l'S11C, que va perdre 6-3 contra el Cubelles B al municipal Josep Pons. I també vam apuntar un altre derbi, que seria el S9B contra el Ribes B, el Aitana Bonmatí, que aquí també ens vam emportar una derrota. I els tres preferents que ens queden vam perdre, però ja les derrotes no són tan avoltades com a l'inici. L'S13 va perdre el camp del Nàstic per 3-1, l'S12 va perdre el camp del Vila Olímpica per 4-1, i a l'S11 va perdre Pinsbens també 1-4 contra el Vila Olímpica 1. Però bueno, ja no són aquelles golejades de l'inici. Això també potser vol dir que els equips aquests són una mica més...
Sí, probablement estiguin ja una miqueta més al nivell, no diré teu, però que s'hi acostin.
Però bueno, no ha sigut una bona setmana, perquè ja dic que també del juvenil va un nano va acabar a Belvitge.
Això sí que és...
I això ja és més futur, perquè sí. Segurament tornarà uns quants mesos a tornar a tenir-lo nosaltres, i ara estava, que és aquell, el Nacho, que és un bon golejador, i el trobarem a faltar, el trobarem a faltar. I bueno, l'estadística setmanal pues, ens en va també bastant dolentota, 7 victòries, 4 empats i 13 derrotes, o sigui que és una de les setmanes que jo recordo... de mesos que ens en portem més mala estadística.
Setmana de reflexió, si més no, per endavant. Molt bé, Isidre. Sí,
per acabar, convido el Vicenç, si voleu parlar de convenis algun dia.
De convenis, Perdó?
Convenis, allò que parla la Mònica.
Ah, d'acord, d'acord.
Si en voleu parlar...
Sí, bé.
Parlem.
Molt bé, doncs en parlem. Isidre, gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
I 12 minuts del matí a la primera catalana. La d'ahir a Rubí, sense cap mena de dubte, és d'aquelles derrotes que tenen aquell punt de decebedores. La Unió Esportiva Sitges, diguem-ho així, també no va estar prou a l'alçada davant un rival com el 25 de setembre, que hi va posar més cor, més grapa, diguem-ho així també, i que va acabar sumant els 3 punts en vèncer en 2-1. És la primera victòria tot just del 25 de setembre del conjunt de Rubí, i derrota d'un Sitges que deixa escapar d'aquesta manera una bona oportunitat d'apropar-se a la zona d'ascens. Toni, bon dia.
Bon dia, bon dia.
No sé si fa més mal la derrota en si o el fet que deixes escapar una bona oportunitat en una jornada en què, vaja, ara ho comentarem, però va empatar el líder a cara seva amb la Fundació Leti Vilafranca, també va empatar a casa el Martorell, Sí que el Viladecans va guanyar el seu partit amb el Catllà, però vaja, tens aquella sensació de deixar escapar un tren.
Sí, jo penso que fa més mal la derrota, no? Perquè en un camp com aquest el Sitges no pot perdre mai. El Sitges tenia la gran oportunitat de sumar 3 punts davant d'un equip que tan sol havia sumat 2 punts i que, per lo que vam veure al llarg del partit, no és un equip per a guanyar el Sitges. Passa que ahir el Sitges no va tenir, sobretot la segona part, doncs al seu moment, no va saber afrontar bé com ho tenia que afrontar el partit davant d'un equip en el que va posar molta voluntat i res més, i el Sitges se va deixar, doncs, ha marxat 3 punts importants, o com a mínim sumar, perquè sumar ja era bo. Quan estaves perdent al llarg de la segona part 2-1, un pensava, sobretot l'últim minut, amb menys treu un punt d'aquí, no? Però al final, doncs, no se va aconseguir res.
Sí que és cert, Toni, que el partit comença de la pitjor manera possible, perquè el 25 de setembre, el minut de joc, ja et fa l'1-0.
Sí, comença molt malament. La primera jugada que tenen ells marquen el gol, no? Per la banda.
Es diu que quan un encaixa un gol tan aviat és un problema de concentració, de que no ha entrat bé al partit.
Sí, no entra bé, perquè de fet la primera que té i per la banda esquerra te marquen el gol, no? Potser la banda que ells van intentar més entrar a la primera part. Però bé, tal com va respondre el Sitges, tal com va reaccionar, tu veies el Sitges que quan la tenia, la tocava, doncs arribava molt de perill. De fet, el porter va treure 2 clares ocasions ja de la mateixa línia de gol abans del gol del Sitges, de l'empat. El gol del Sitges va ser el primer quart d'hora del partit en una gran jugada que iniciava ja des de l'atac. En 3 tocs Xavi Cabezas marcava, doncs, l'empat a 1.
Una gran jugada i un gol que feia pujar aquest empat a 1 al marcador, Toni, i que feia tenir esperances de que l'equip acabaria capgirant aquesta situació.
Sí, de fet va tenir 2 o 3 ocasions clares també el Sitges, que va estar molt acertat el porter. De fet, per mi un dels grans destacats d'ells va ser el porter, ja no tan sol per l'aturada, sinó perquè cada vegada que treia ell des de la seva porta, pràcticament generava perill a la porta del Sitges, no? De la porteria del Sitges. Uh-huh. Per mi un dels destacats, però jo penso que el Sitges va perdre una gran oportunitat. De fet, ja es parlava a la segona part, no havia sortit Pasqua perquè doncs va estar tota la setmana fora i va arribar tard, va arribar el dijous a entrenar i no havia entrenat el suficient.
No.
Doncs va sortir a la segona part Pasqua, no? I s'esperava molt de tenir un delanter més, no? Però ja no Pasqua, sinó Pasqua va ser de los pocs que va xutar a porteria a la segona part, però és que el Sitges va baixar totalment a la segona part. Ells es van créixer i van a... Es veia venir, que marcarien i van marcar el 2-1 i aquí s'acaba tot, no? Perquè el Sitges sí que ho va intentar un parell de vegades, però tampoc amb molta profunditat.
Bé, escoltem Àlex Villa, el míster del Sitges, reconeixent, òbviament, que l'equip no havia estat bé, ja no només a la segona part, sinó al llarg dels 90 minuts. Els demanem disculpes perquè a la primera part de la conversa que tenia el Toni i l'Àlex escoltaran de fons allò com una mena de batucada. Vull dir,
és que no van parar.
És l'ambient que es viu en aquest camp, un ambient de molta animació, Toni.
I nosaltres estàvem fent l'entrevista gairebé un quilòmetre.
Sí, el més allunyat possible, sí. Però bé, a la primera part de l'entrevista escoltaran, doncs, de fons aquest rebombori de timbals, després ja la cosa es calma, però vaja, endavant.
Bueno, jo crec que no hem estat alçada en tot el partit. Al final, el primer gol que ens marquen és un regal que fem al minut 1 de partit, quan sabem que ells no estaven passant per una bona dinàmica, quan ells el que havien de fer avui era ser més intensos que ell, no donar-los oportunitats, i bé, que regalar un gol al minut 1 no és de fer bé les coses. Després sí que és veritat que la pilota hem tingut el control, hem tingut el gol i altres ocasions molt clares de gol, que no les hem sabut fer, ens ha faltat contundència ofensiva. I després, a la segona part, un partit doncs molt més brut, molt més que no ens sortien les coses, que hem regalat un altre gol en una errada també que havíem comentat de que no podíem ser tots i ho hem fet. Però bueno, tot i així teníem molt de temps per davant per poder donar-li la volta cap girar al marcador i no hem sigut capaços d'arribar amb claretat. Sí que hem tingut funcionats, hem tingut alguna arribada, però no hem acabat de fer mal, tret de dos bones parades que ha fet el porter.
Jo parlava de la segona part, perquè la primera part sí que el City rep un gol res al primer minut, però el City reacciona, té ocasió de gol i fins i tot dona la sensació que la segona part, si el City continuava la mateixa línia, es podia guanyar.
Sí, jo crec que sí, tal com ha acabat el partit la primera part, la balança estava decantada al nostre costat, realment. Hem de ser més contundents, s'ha de tenir clar en quins moments podem jugar a la pilota i podem intentar controlar i tal, i en quins moments hem de ser una mica més bàsics i jugar fàcil i contundent, també per no donar gas al rival. No hem sabut interpretar-ho en moltes vegades i hi ha hagut una d'aquestes que ens ha penalitzat i ens ha castigat.
Donava la sensació, parlant de la primera i segona part, que la segona part, quan surt el City, li falta aquest enllaç entre mig del camp i delantera. Se perd una miqueta al mig del camp, no?
No, jo crec que ells han estat millor, han corregit dues o tres coses. Crec que arrel d'ell de dues pressions que ens han fet molt bé, nosaltres també ens ha costat més atrevir-nos a tocar. També és cert que la primera part hem jugat el joc directe, l'hem fet més efectiu, més bo, hem tret més patrol i això feia que ells també doncs donessin una passa més enrere, i a la segona part no hem sigut capaços de fer-ho. També ells amb el gol s'han vist molt, molt reforçats, el resultat d'empat ahir no els hi valia molt, però bueno, tenien el partit viu, que jo crec que ells era una cosa que ho volien, era un objectiu que tenien, tenir el partit viu als últims minuts. I bé, ja et dic, un cop s'han reforçat, a nosaltres ens han entrat les presses i no ens ha pogut gestionar aquests últims minuts.
Creus que s'ha perdut l'oportunitat de sumar davant d'un equip que estava tocat?
Sí, clar, cada partit és una oportunitat de sumar. Aquest equip mentalment estava molt baix, però sí que és veritat que aquí a casa tots els partits els perdia per la mínima. Crec que el plantejament era bo, ja et dic, si haguéssim mantingut-ho de la primera part, possiblement haguéssim obtingut un altre resultat, però bueno, és el que s'ha donat. No hem sabut tampoc jugar aquesta segona part amb més fluïdesa, amb les coses que havíem de fer. I al final marxem en derrota.
Fas un canvi a la segona part, surt a Pasqua, treus el Nau, poses el Sol a la banda del Nau. Clar, amb aquest canvi tot esperàvem més arribada, no?
Bueno, sí, potser jo també, però al final, ja et dic, no és cosa d'un canvi, no és cosa d'un jugador. Jo crec que la segona part no ens hem vist còmodes del tot. Ells també han tret un parell de jugadors que ho feien molt bé a part de dalt, gent fresca. Nosaltres no ens ha pogut interpretar el joc directe i el joc en curt, però bueno, crec que s'ha de reflexionar, que hem de veure el que hem de millorar. Crec que s'han fet coses molt bones a la primera part, però també crec que s'han fet coses molt dolentes cap al final del partit i que s'han de millorar.
Bé, i ara doncs això continua. Doncs la setmana que ve l'ESCO. També partit complicat. Llàstima, perquè se trenca una dinàmica de dues victòries consecutives, però bé, això continua i ara doncs a fer la feina davant de l'ESCO, no?
Sí, al final això no s'atura, no para. Ens hem de fer forts a casa, hem de treure el màxim de punts possibles. Podem perdre un partit puntual, no passa res, això és futbol i esport, i es poden donar els tres resultats i qualsevol et pot guanyar, i més en una categoria tan igualada i fora de casa. Però bueno, sobretot jo crec que hem de fer que aquestes ratxes de derrotes no siguin més de dos partits seguits, que ara a casa ens podem fer forts i guanyem. I ja està.
Sí, perquè aquesta era una jornada propícia per sumar, perquè amb el resultat que han hagut els Sitges s'haguessin col·locat allà.
Sí, era una llàstima, perquè veníem de dos molt bones victòries contra dos equips de part alta i era una oportunitat pels resultats que es van donar, però bueno, al final les oportunitats tornaran a estar, i no tots els equips de dalt guanyaran tots els partits, això està clar. És una llàstima avui, però potser el que avui és trist, la setmana que ve és alegria.
Bé, doncs, Àlex Sevilla, prou clar en les seves declaracions a postpartit després d'aquesta derrota per 2-1 al camp del 25 de setembre. Després d'aquesta vuitena jornada, el Camp Joliu segueix liderant la classificació, tot i l'empat a casa seva, 1-1 contra la Fundació Leti Vilafranca, segon el Viladecans amb 15. Recordem que el Viladecans té un partit menys. Martorell també suma 15 punts, Sant Cugat 12, Tàrrega 11 i el Sitges ara mateix també suma 11 punts. Tenim el Cubelles penúltim, Toni, amb 4 punts. El Cubelles que va patir una derrota contundent, 4-1 contra el Tàrrega. Li sí. està costant al Cubelles.
I va començar marcant, eh? El sí, Cubelles sí. va posar un 0-1, però a la segona part doncs el Tàrrega va passar per sobre el Cubelles. Va tirar molt, eh? Va tirar molt per mantenir la categoria.
Parlem també del que va ser la victòria del Sitges B i mirem ja cap a la tercera catalana. Victòria, com dèiem, del Sitges B 3-0 davant l'Hortonenc, en partit jugat ahir al vespre a Aiguadols, els de Dani Casado, que es van mostrar molt efectius, tot s'ha de dir, van sumar el seu quart triomf a casa, on de moment ha sumat tots els punts en disputa, tants com 12. Sí que és cert que el partit comença molt bé, perquè a minut 4, Toni, un gol en pròpia porta de l'Hortonenc ja t'obre el camí.
Sí, 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 t'obre el camí amb un Sitges que no li pot donar
facilitats ni un mil·límetre.
No, perquè si no, doncs és un equip que treballa moltíssim, és un equip que l'ajuda a totes les pilotes, que fa una pressió impressionant, i bé, comptar amb un avantatge allà als Sitges, començava a jugar com amb ell l'agrada, no? Amb poca pressió, ell fent pressió, però tenir poca pressió del rival.
El 26, Jaume Morales anotava el 2-0, és el seu sisè gol aquesta temporada, i el 48, Joel Castaño, un molt bon gol, feia el tercer. Molt més efectivitat que no pas joc, ho escoltaran, perquè Dani Casado ahir potser no estava massa satisfet del tot del joc de l'equip, però vaja, efectivitat gairebé, no diré el 100%, però se li acostava.
Sí, sí, i de fet va tenir...
I hi ha una cosa, Toni, perdona, que aquest equip no negocia, que és la despesa física.
Sí, correcte.
Perquè...
De fet va tenir més ocasions...
I de fet, Toni, va trigar Dani Casado a fer els canvis, perquè el primer canvi el fa el 77.
Sí, sí.
És a dir, ens acostàvem ja als 10 últims minuts.
I tal com treballava l'equip ho ressent, no? Perquè,
sí, sí,
clar,
sí, sí.
L'equip es cansa, no? Perquè treballa molt. No, a veure, defensivament l'equip va estar molt bé. El pressing que fa a la sortida de la pilota al rival, doncs fa molt de mal al rival. Davant tenia un gran, per mi, un gran Hortonenc,
sí.
Perquè a mi me va agradar molt. Doncs,
bona proposta futbolística, la del conjunt que sí. dirigeix Manel Lora.
Sí, sí, molt bé, molt bé. No rifava una pilota, la
I
volia jugar
per
tota.
Banda, sí, sí.
Sí, sí, la volia jugar tota, jugava molt bé per les bandes. Que passa que davant es trobaven amb un equip com és el Sitges,
que són unes paparres,
que ajuda totes les pilotes, sí, sí. Que passes una línia, però davant ja tens tres o quatre que t'estan allà pressionant i traient la pilota, que ho va tenir molt difícil, que ho va buscar molt l'Hortonenc com a mínim marcar un gol, però que ahir era molt difícil que pogués marcar, perquè l'equip va molt per la feina i és potser el millor que té el Sitges. És un equip que l'ajuda a totes les pilotes, que treballa tot, que no paren des de que comença el partit fins que acaba, i això és, per mi és la clau,
sí,
de l'èxit.
Una de les grans virtuts que té a dia d'avui aquest filial de la Unió Esportiva Sitges. Escoltem Dani Casado, el tècnic del filial sitgetà, reconeixent doncs, que potser a nivell de joc doncs, no van estar del tot bé, i reconeixia fins i tot que a l'equip probablement li falti algun reforç.
Sí, hoy ha sido un partido un poco... Es un equipo que juega muy bien, que toca muy bien el balón, tienen movimientos trabajados de ataque muy buenos. Lo que pasa que nosotros corremos mucho y presionamos y somos muy pesados, la verdad, somos muy pesados. Y nos está yendo bien porque luego tenemos gol también. Y entonces, cuando un equipo trabaja y luego a lo mejor no juegas muy bonito, pero normalmente tienes resultados porque la actitud es muy buena, es muy importante. Y luego en defensa, pues mira, no nos han metido muchos goles. Llevamos, me parece que 7 goles en contra en 7 jornadas. Yo creo que dentro de lo que cabe está bien, porque el calendario también ha sido un calendario con los de arriba. Entonces, claro, yo estoy muy contento, la verdad. Estoy muy contento porque los chavales están dándolo todo, están trabajando en los entrenos y el equipo pues está funcionando muy bien.
Avui més efectivitat que no pas joc. ¿Ho creus així, Dani?
Bueno, mira, yo de esto normalmente no me gusta hablar mucho hasta que veo el vídeo, porque en el vídeo a veces te parece que ha jugado muy mal, pero claro, ¿sabes qué pasa? Que ellos ellos también depende muchas veces de cómo juegue el rival. Entonces, claro, ellos eran un equipo que se abría mucho para tener el balón. Entonces, claro, nosotros presionábamos alto. Entonces, cuando presionas alto, el equipo se hace muy largo. Entonces, nos hacíamos muy largos y luego a la hora del bueno, también sí que nos hemos pecado un poco de tener más trato con el balón, de hacer mejor los controles y los pases, porque de hecho, por ejemplo, la ocasión de Aleix ha sido porque hemos hecho 5 pases bien hechos y hemos entrado bien. Lo que pasa que, claro, también nos hemos puesto con el 2-0 en el minuto 15 o minuto 20, y entonces, claro, los chavales pues también han visto que haciendo un fútbol efectivo pues se podían llevar el partido, y a veces no puedes luchar contra eso, porque a veces no es jugar bonito, lo que quieres es ganar.
Hi ha una cosa que té aquest equip, Dani, que no es negocia gairebé, que és l'actitud i la despesa física. Avui han fet una despesa física impressionant.
Sí, ellos... Bueno, ellos... a ver, yo podía plantear los partidos desde el principio de diferentes formas, ¿no? Pero yo pensé, digo, mira, voy a ir a por todas. Voy a intentarlo y voy a ir a por todas. Y tuve la suerte de que el equipo también lo cogió, y ellos están funcionando así, se sienten cómodos jugando así, y fíjate que íbamos 3-0 y seguimos presionando arriba y no paramos de presionar. Y entonces, claro, es lo que te digo, cuando un equipo es un poco pesado y luego encima pues tienes gol y tal, pues es competitivo, es un equipo competitivo.
De moment a casa 12-12, sí, esteu molt bé, sí. Situeu en aquesta zona, diguem, noble de la classificació,
sí.
Bueno, fins on t'arribi això, no, Dani? És molt aviat encara.
Sí, a ver, estamos empezando y nosotros, yo, a ver, lo que sí que tenemos que creérnoslo y no decir que no. Nosotros tenemos que intentar luchar por todo. Ahora pues estamos a 6 puntos, creo, y a 5. Pues bueno, oye, la liga es muy larga, no sabes qué puede pasar, a lo mejor, yo qué sé, pues conseguimos hacer un par de fichajes más, que es lo que nos falta para completar la plantilla.
Falta una mica de fons d'armari, no?
Sí, nos falta un poco, bueno, nos falta un poco posiciones de atrás más, fichar algo atrás, algo que pueda jugar en medio atrás, un jugador, yo creo que con un jugador ya lo arreglaríamos. Y bueno, y de momento, pues bueno, también hoy, por ejemplo, del senior A ha venido solo Pablo, pero hay días que vienen, pueden venir 3, pues entonces también sumamos más, ¿no? Entonces somos... es que claro, yo los partidos que hemos perdido, he ido con el equipo más flojo que estamos ahora. O sea, ahora estamos mejor. Entonces, bueno, yo calculo que a lo mejor en esos partidos hubiese podido competir más. Pero bueno, ja estic content.
Molt bé. Tots l'última, la setmana que ve, Olivella. Un Olivella que no ha començat massa bé la temporada, però bé, no deixa de ser un derbi, i sí. Això dels derbis mai saps com acabaran.
Bueno, el Olivella ha hecho algunos resultados buenos y otros malos. Ha hecho... Pero bueno, allí en su campo siempre son difíciles. Lo que pasa que, bueno, yo espero que nosotros rindamos allí, porque la forma que tenemos de jugar nosotros, yo creo que allí podemos hacer algo. Y si queremos hacer algo, tenemos en Olivella, tenemos que por lo menos dar una buena actitud e intentar sacar los máximos puntos posibles.
Bueno, Dani, gracias y enhorabuena por esta nueva victoria.
Vale, gracias a vosotros y a ver si va todo bien.
Porque quan Dani Casado diu es que somos muy pesados, en el bon sentit de la paraula, és que és el que dèiem abans, són autèntiques paparres, que no paren de córrer en els 90 i escaig minuts que dura el partit.
És que jo penso que ahir li va fer més mal a l'Ortonen doncs lo que se van trobar, la pressió que van rebre, que no els 3 gols, perquè van tenir que acabar rebentat un equip que juga molt bé a la pilota i que té bona proposta. En canvi, els Sitges és que no lo deixava jugar, és que no podien jugar perquè els Sitges fan un pressing impressionant.
Estàvem parlant ara amb el Toni mentre escoltàvem Dani Casado, que els Sitges és el segon equip menys golejat.
Sí.
Ha encaixat 7 gols.
7 gols, 7 gols.
El menys golejat és el Ribas, que de moment en té 3 en contra. Bé, és un aspecte que també cal destacar. És a dir, sí, ahir, per exemple, va ser molt efectiu, però al darrere no vas encaixar.
Sí.
Com tampoc vas encaixar el dia del Molanta, com tampoc vas encaixar... No. En fi, que vull dir que també està tenint una solidesa defensiva, que és molt important això també.
De fet, és un equip que a casa encaixa molt poc gols, perquè em sembla que de los que ha jugat en casa han encaixat
amb l'Ateneu i amb el Canyelles, dos gols.
Dos gols.
Sí, 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 sí.
Vull dir que són molt poc gols, encaixa molt poc gols, han encaixat més a camp contrari, però compte, a camp contrari ha jugat a camp de los que estan a dalt.
Sí, dels Cocos, Vegas, Ribas, Sant Sadurní.
I no ha passat de dos. Uh-huh. Han encaixat gol, però no han passat de dos. Tan sol a Vegas va arribar va perdre per 2-0 perquè
a Vegas va ser 2-1.
Vegas 2-1, vull dir que
bé, a dia d'avui el Vegas continua liderant la classificació, té 19 punts, segon el Ribas amb 18, tercer Sant Sadurní amb 16, el Canyelles 4 amb 13 i el Sitges B, que és 5è, també amb 13 punts, com deia Dani Casado, per tant estan a 6 i a 8, i a 5 del primer i el segon classificats. Proper partit, el dissabte que ve a un quart de 5 de la tarda al camp de la Criballera contra l'Olivella. Doncs fins aquí el repàs a la jornada futbolística. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé, Pitu.
Que vagi molt bé, bona setmana.
Igualment.
Vinga, anem cap al rugby, 2:15 de 12 del matí. Els deia Diego Godoy, els seus jugadors han acabat el partit davant el Cauca. El resultat li importava més aviat poc i que es quedava bàsicament amb la bona defensa de l'equip contra el conjunt valencià. I és que el Cau és un gran equip, un equip que domina tots els registres i que l'any que ve vol ser a l'elit del rugby espanyol. Però amb aquest jove planter del Rugby Club Sitges, en un partit en el que les errades també van acabar penalitzant i molt, està guanyant una cosa que es diu experiència. I com ens comentava també l'entrenador en acabar, vol a tots i cadascun dels seus jugadors endollats de cara a la fase més decisiva del campionat, per allà el mes de febrer. El Cau València, per tant, va passar per Pinsbens i es va endur la victòria 3-45. El conjunt que entrena Manolo Nadal va fer fins a 7 assajos, 5 a la primera meitat i 2 més a la segona, mentre que el Rugby Club Sitges només va poder anotar a través d'un xut de càstig de Pol López superat al primer quart d'hora de partit. Victòria clara del líder contra un Rugby Club Sitges que el proper dia 15 jugarà a la Mar Vella davant un altre os, com és el Poblenou. Diego Godoy ens atenia en acabar el partit de dissabte a Pinsbens i destacava sobretot l'esperit competitiu dels seus jugadors davant un rival superior.
Sí, sí, i no només la segona part, també a la primera.
En quant a positiu.
Sí, sí, jo crec que hem fet una defensa molt, molt bona. Hem comès errades que ens han costat 21 o 28 punts, però són errades que són nanos que s'estan formant encara. Hem jugat amb un equip que és un tros d'equip, és un equip que està fet per estar a l'elit, però jo crec que hem competit, encara que el resultat sigui aquest, jo me'n vaig molt satisfet de la feina que han fet els nanos, la veritat.
Com dèiem, la segona part molt millor, l'equip ha estat més sencer, més... ni que sigui numèricament.
Sí, el tema és que mira que en els tres partits que hem jugat ens ha passat el mateix. Van regalar 30 minuts en el partit contra l'Ospi, que es van posar 21 punts per davant. Els van regalar 40 minuts al segon partit també, i a aquest últim també li van regalar 30 minuts. I avui hem regalat teòricament 20 minutets d'aquesta primera part, i llavors contra equips d'aquest nivell, quan regales 20 minuts, et posen 3 marques i després has de ressugar. El que passa és que a la segona part, en el partit de l'Ospi van reaccionar, en el partit del Buc van reaccionar, en el partit del Ponent van reaccionar, i avui han reaccionat. I el que hem d'intentar no jugar només 40, sinó jugar 80, no?
Cau és un superequip, domina tots els registres del joc i bueno, és un equip que està fet, ho deies fa uns moments, per estar a l'elit.
Sí, sí, és un equip que ha guanyat tots els partits que ha jugat, però és que no ha jugat amb els equips teòricament que anem per baix, sinó ha jugat amb els equips que estan fets per estar també a l'elit, com és l'Andorra i és el Poblenou. És a dir, és un equip que juga i juga molt bé. La veritat que tenen jugadors amb molta experiència, ja porten molt de temps treballant amb el Manolo, l'entrenador, que és un tros d'entrenador i té les coses molt clares i la transmet molt bé, i els nanos ho porten fins al límit, i és a dir, no podem dir res. És un és un equipàs. El que passa és que nosaltres estem en un procés de construcció i aquests partits ens fan créixer, i jo crec que avui ha sigut, independentment del resultat, per mi jo crec que ha sigut un punt d'inflexió en el nivell de lloc, la veritat.
Què esperaves avui bàsicament de l'equip, Diego?
Competir. Jo esperava competir, és a dir, jo en el vestidor els he dit això, dic, l'únic que feu és que no li tingueu respecte al CAU. És a dir, és un equip que sap jugar, però si li tens respecte, és com que jo me menyspreu, no? I dic, no li tingueu respecte, que sigui ells els que us respectin a vosaltres, que aneu a per ells, que aneu al contacte, que lluiteu, que li poseu pressió, que és un equip que s'ha vist que quan li poses pressió se li tenen problemes també, no? I llavors era intentar això. El que passa és que, clar, si tu comes errades, és un equip que penalitza. Però, a part d'això, jo crec que l'objectiu que ens havien marcat a l'estaf per aquest partit, jo crec que s'ha assolit.
Diego, són 4 partits que han acabat amb derrota. No ens fixem ara amb els números. Amb què et quedes d'aquests 4 partits?
Mira, és que hem de pensar una cosa. És a dir, la Lliga aquest any està fet d'una manera que els tres primers juguen per pujar a l'elit, no? Només pujarà un, però han de jugar contra els tres dels altres grups, i els 5 que queden a baix juguem entre nosaltres, però juguem partint de 0. És a dir, els punts d'aquí no s'arrosseguen. El nostre objectiu, no sé si us heu donat compte, que en els 4 partits que portem jugat, en el minut 45 fent tots els canvis, encara que es lesioni un, ens dona igual. Per què? Perquè per nosaltres això l'estem fent com una pretemporada. Estem donant minuts a tots els jugadors perquè quan vingui la competició on jugarem les garrofes, com es diu,
els vols a tots endollats.
Això mateix. I llavors tots els jugadors li estan donant minuts, és a dir, no hi ha jugadors que tinguin menys minuts, sinó tots més o menys estan per al mateix nivell de minuts. Això, clar, és un avantatge que quan arribi febrer serà un nivell que jo crec que els jugadors estaran frescos perquè no estaran cremats i amb experiència d'haver competit.
Setmana que ve, no? L'altre, Poblenou, un equip, ara els hi deies també als nanos, que també és un os dur.
Sí, però jo crec que aquest partit contra el CAU, jo crec que és un partit que ens dona molta confiança perquè el CAU i el Poblenou, les melees, les dominava, cada part les va dominar un. La primera la va dominar Poblenou, la segona la va dominar CAU. I crec que nosaltres hem dominat les melees contra el CAU, excepte 2 o 3 melees que han anat així, però jo crec que hem dominat la melee bastant bé. Llavors, clar, si tens possessió de pilota de fases estàtiques, et donarà un avantatge. On tindrem problemes que hem de treballar aquestes 2 setmanes és en la duix. Però si aconseguim tenir pilotes per atacar, jo crec que, no et dic guanyar, però jo crec que estarem en el partit fins al minut 80.
Acabo, Diego. Hi ha una cosa que esteu guanyant segur, que és experiència.
Sí, totalment.
A base de cops, però és experiència brutal. Això.
No, totalment. És a dir, nosaltres dintre del planter tenim 28 nanos M23 i d'aquests tenim 6 nanos M18. Llavors, en el 15 titular que ens...
Això no té preu.
Clar que no. És que nosaltres, el que passa és que, clar, estem en una societat i en l'esport que tot és el resultat, l'immediatesa, tot, però el projecte nostre era 3-4 anys, s'ha davantat aquesta competició, s'ha davantat un any, però és que estem competint, és que jo crec que estem competint, i llavors amb aquesta joventut jo crec que tenim, i després com està treballant el club està tenint unes categories inferiors espectaculars, jo crec que hi ha molt de futur dintre del club i hem de tenir això, no rasgar-se les vestidures dient ai, que estem perdent, no, sinó jo li feia un símil, no? Això és com quan tu fas un jardí, no? Que hi ha flors que creixen al moment, però els arbres triguen 3-4 anys. Nosaltres els que estem ara plantant són els arbres, no les flors. I d'aquí 4-5 anys, quan ja surti l'arbre, ja sortiran les flors. Però primer hem de treballar l'arbre, que és el que estem fent.
Queda clar el missatge, Diego. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
No, a vosaltres sempre per l'atenció que ens dispenseu.
doncs, les paraules de Diego Godoy, el tècnic del Rubi Club Sitges. Proper partit, recordem, 15 de novembre a la Mar Vella contra Poblenou. A la classificació, líder cau València, Andorra segon i Buc tercer, i a la part baixa, Hospitalet, Palma, Rubi i Sitges ocupen els tres darrers llocs. Un darrer apunt encara de rugbi, perquè ahir va arrencar el campionat autonòmic de seleccions i la selecció de Catalunya, tant la sub-18 com la sub-16, es van imposar a Euskadi en els dos partits que es van jugar amb les Sitges. La sub-16 va guanyar 46-17 i la sub-18 per 41-0. Recordem que la selecció catalana sub-16 l'entrenen els tècnics del Rugby Club Sitges Diego Godoy i Paco Baena, i comptava amb la presència dels jugadors del Sitges Víctor Ruiz, Máximo Larrosa, Noah Aldamiz i Mateo Montero, mentre que a la catalana sub-18 també hi va jugar Jan Romero. Vinga, anem cap a l'hoquei, perquè el Club Patí Subur Sitges segueix el seu particular idili en aquest primer tram de la temporada, que l'ha dut a guanyar ja 6 partits de forma consecutiva. El darrer, a la pista del Vendrell, el passat divendres, en plena nit de la Castanyada, o de Halloween, com es diu ara. Els de Quim Vázquez, que es van dur el triomf en guanyar 4-7 després d'una primera part en la que van marxar els vestidors amb un clar marcador favorable de 0-4. Sensació, per tant, de partit ben encarat, però el Vendrell va arribar a igualar amb el marcador amb un empat a 4, faltant uns 5 minuts per acabar. El Subur Sitges, però, va saber resoldre aquesta situació delicada, anotant 3 gols més i acabar sumant aquests 3 punts que el fan seguir coliderant la classificació amb un Cambrils que tampoc afluixa i que dona tota la sensació que serà el gran rival aquesta temporada. L'entrenador del Rugby... del Club Patí Subur Sitges, Quim Vázquez, parlant d'aquesta nova victòria en un partit en el que, com es diu, van ser superiors al rival, sobretot a la primera meitat.
Bé, la valoració del partit d'ahir, de la victòria, com no pot ser d'una altra manera, és molt positiva. Pel valor intrínsec que té el fet de guanyar, pels 3 punts, per aconseguir-ho fora de casa i també, sobretot, per la manera en què ho van fer. Considero que la primera part vam ser molt superiors. Vam agafar 0-4 i des del meu parer podríem haver acabat amb una renda superior. I en el segon temps és cert que tampoc ho definiria com un punt de relaxació, però sí que hi ha un momentet en què ens fiquen una blava i el Vendrell, amb una acció afortunada perquè un jugador nostre cau, llavors aprofiten aquella situació per marcar i després, doncs, amb una altra acció en què no acabem de refusar la bola dintre l'àrea, fan l'1-4 i el 2-4 i ens entren uns nervis que jo crec que tampoc eren comprensibles. Fins a aquell moment havíem tingut el domini absolut del partit, havíem arribat, el seu porter l'havíem obligat a estar fent un partidàs, considero que va fer molt bon partit també, i ens van arribar a empat a 4, quedant 4-5 minutets per acabar el partit. Van tenir una reacció ràpida, en el temps mort posterior a l'empat a 4 ja ho comentem, que és un partit que l'hem de guanyar, que ens mereixem guanyar-lo per ocasions i per joc i per domini, i al final doncs, bueno, acaba amb el 4-5, amb una jugada només saca de centre, el 4-6 amb un penal molt ben executat, i el 7è amb una molt bona triangulació en el darrer segon del partit. També remarcar que havíem marcat en el darrer segon de la primera part, considero que a nivell psicològic són 2 gols, sobretot el de la primera part, que ens donen un punt de moral. Per tant, la valoració, llevat d'aquests minuts en què ens posem innecessàriament nerviosos, donat el context, és un partit molt complet per part nostra i una victòria més que merescuda pel còmput global del que es veu a pista. A més, aquest triomf, per mi, i crec que per tots, té un valor enorme en quant a poder coliderar la classificació amb el Cambrils, poder afrontar un partit complicat com el que ens ve la setmana que ve, que és el de la Sagrera, que és un rival que acaba de ser de primera catalana, que està rendint molt bé també en aquest inici de lliga, que ha mantingut el bloc i que probablement estarà dalt. Ens dona garanties, sabem que no podem perdre punts, perquè el Cambrils està molt fort, no està regalant res, a més està guanyant de manera solvent, penso que nosaltres també ho estem fent, i tenim la moral alta, tocant sempre de peus a terra, penso que és un discurs que el tenim superinterioritzat, que el anem remarcant jornada a jornada, que li anem donant forma des dels entrenaments, des de l'estructura, des de la tranquil·litat, des de la calma amb què estem treballant, des de la paciència, des de ser realistes amb que això tot just acaba de començar, i sabem que si cada jornada anem fent la nostra feina, doncs aniran passant els mesos i probablement ens trobem a dalt lluitant per aquest objectiu, que ara ja sí que és més real que mai, segurament. I bé, per últim, doncs, m'agradaria agrair una data que, com us deia al principi, era molt complicada, ens recolzessin aficionats. Aquest any ens estan donant una vida extra en cada partit, estem sentint el seu alè, ens estan recolzant de manera incondicional. Ahir també ho van fer al Vendrell i té un valor impagable. Tots aquests triomfs que estem obtenint no només són de la primera plantilla, jugadors, staff tècnic, preparació física, sinó també de tots ells que ens estan donant aquest suport en cada pista que anem, sigui tant a pins vents com a fora. Per tant, com et dic, a ells també els hi devem aquest esforç, sacrifici i, evidentment, a guanyar els partits o, com a mínim, intentar-ho.
Bé, les valoracions que feia Quim Vázquez després d'aquesta victòria 4-7 a la pista del Vendrell, reforçant de nou aquest missatge de suport que els dona l'afeccionat, no només al pavelló de Pinsbens, sinó lluny de Sitges. Victòria que deixa el Club Patí Subursitges col·liderant, com diem, la classificació, empatat amb el Cambrils. Tots dos equips han guanyat els 6 partits que han disputat, per tant, sumen 18 punts, mentre que s'obre una petita escletxa amb el tercer classificat, el Riudoms, que en suma 13. Per tant, ja són 5, aquest petit coixí que tenen tant Cambrils com Sitges en aquesta zona noble de la classificació. Proper partit, divendres, 9:15. El partit està programat, crec, ara ho dic així una mica de memòria, a les 9:20, a Pinsbens, davant la Sagrera, un equip que, com apuntava també Quim Vázquez, ve de perdre categoria, ve de la primera catalana, per tant, rival complicat aquest divendres, com els dèiem, al pavelló de Pinsbens. I amb hoquei acabarem el programa d'avui, perquè els volem oferir tot seguit el petit reportatge que el programa Aixeca i Pica, que va emetre fa uns dies la xarxa. Es tracta d'un programa, com els que no ho saben, doncs els ho explico, és un programa dedicat al món de l'hoquei patins. És un programa que està coproduït per Canal Reus, per Canal 21 Ebre i també per el Nou TV, i que també ha tingut com a protagonista el Club Patí Subursitges. Escoltaran en aquest reportatge veus conegudes, veus conegudes com les d'en Miquel Castellví, un home que ha estat, doncs, més de 30 anys, diem-ho així, al servei del Club Patí Subursitges. També escoltaran l'actual secretari, Joan Tutusaus, i també el coordinador de la base, Sergio Pérez.
Els inicis de cada club, no? Dos equipets i anàvem fent. Però jo, quan vaig arribar, llavors ja havíem més. Hasta que vam arribar als nou equips, llavors ja teníem una segona catalana, en Cari Ulls, que ja competíem. Bueno, vam muntar un equipet maco i, bueno, a partir de llavors ja va ser, no? Van anar tirant amunt. Vam pujar a primera catalana, quan va un any, que vam pujar 4 anys seguits. Vam pujar de segona a primera catalana, a nacional catalana i a nacional espanyola. El Carlos Figueroa va fitxar aquí. Vam estar 3 anys a nacional espanyola i llavors vam pujar a l'Hockey Lliga. Va ser molt maco, tot molt bonic. La veritat és que jugàvem a competir, veure aquí el Barça, veure el Reus, veure el Liceo. Per això, la veritat és que era bonic. Veies el pavelló ple, vam fer un equip molt maco. El que passa que estar allà dalt té un cost. I aquí, pues, no havia tanta, diguem, gent que ajudés. Va costar molt sentit. van quedar intautats i tal i qual, bueno, ens va tocar baixar. El poble no va fer costat. Un club modern, per el que som i el que generem, i la quota de socis que tenim, ara ha entrat la Junta Nova, també, i bueno, estan amb moltes ganes i això va molt bé.
Els objectius d'aquesta nova junta és intentar que el club mantingui tal i com està l'esperit de club formatiu que és. És un club de, bàsicament de base, i això vol dir doncs, anar a cercar doncs, gent als col·les i que vinguin aquí i que els agradi i que aprenguin a patinar i que mantinguin un esperit de club i un esperit de hockey que té un cert grau ja de història a Sitges, i aleshores a Sitges i a la comarca.
Som un total de 61 jugadors, vull dir, tampoc és que siguem pocs, i tenim totes les categories menys el júnior. Llavors, crec que la situació és bona.
L'objectiu, per tant, seria incrementar una miqueta més aquesta base per tenir cobertes totes les categories d'una manera mínimament relaxada.
I bueno, doncs ara mateix que tenim més o menys unes bones condicions, penso que hem de fer un passet endavant, de ser una mica ambiciosos, sense oblidar que estem aquí per passar-nos-ho bé i aprendre. Aquests són els objectius. Penso que l'objectiu també pel senyor ha de ser passar-s'ho bé, perquè bueno, no deixa de ser important, però penso que per la història, no, el poble que som i tot, penso que el Sitges sempre hauria de intentar mirar cap amunt. Aquest any tenim un superequip i penso que ha de ser, com a mínim, mirar cap a dalt.
D'entrada, arriba on sigui amb gent de casa o gent propera. No és una ambició, ni a curt ni a mig termini, pujar a tot cost, perquè tampoc és així. L'objectiu d'un club com aquest, com he dit abans, és un club de base, i per tant doncs, és evident que la intenció és, si es pot, pujar a Primera Catalana i plantejar-se algun objectiu una mica més ambiciós, però dins del realisme d'un club modest com és aquest.
Encara es pot créixer, però si creixem, faltaran entrenadors, faltaran hores d'entreno. Llavors, sí que penso que tu pots créixer, però poder no amb les condicions més òptimes. Crec que ara mateix, com tu dius, estem una mica amb el llindar aquest de començar a estar saturats. Crec que ara mateix encara podem tenir certs horaris bons d'entrenament pels equips de la base i bueno, intentar-ho aprofitar.
És una part de la història esportiva de la vila de Sitges, i en aquest sentit doncs, s'ha de mantenir en tant el que és. Estem en un pavelló doncs, que ja té unes mancances, que l'hem de compartir amb altres activitats esportives, i és legítim, perquè al final s'ha de compartir entre tothom, però clar, hi ha unes certes mancances. Nosaltres reclamem també, juntament amb els altres esports, que necessitem un pavelló nou perquè no donem. I clar, el potencial de creixement que podríem tenir moltes vegades ens ve limitat per les capacitats.
Jo li veig futur perquè veig ganes, i tot depèn de nosaltres mateixos també.
Que hi hagi una base que no pateixi per la renovació d'equips, que hi hagi porters, i després que tingui un sènior que motivi. El vull on hagi d'estar, on sigui atractiu pels nens, i que aquest sènior, sobretot, que sigui un exemple per la canalla que puja.
El club me'l sento i me l'estimo. I el que li passi al club me'n passa a mi.
Bé, doncs, ja ho han pogut escoltar. El programa es diu Aixeca i Pica. En aquest cas, aquest petit reportatge dedicat a repassar l'actualitat del Club Patí Subur Sitges. Recordava en Miquel Castellví. Clar, és que sovint la història dels clubs també s'explica i s'escriu a través de petites o grans patacades. I bé, el fet d'arribar a l'Hoquei Lliga, aleshores doncs, va suposar la caiguda gairebé sense xarxa, com es diu en aquests casos, i d'aquí doncs, la refundació del club. No oblidem que antigament era Club Patí Sitges, a dia d'avui es diu Club Patí Suburb Sitges. Els problemes econòmics que va arrossegar amb el club doncs, aquesta refundació, i a dia d'avui doncs, intentant recuperar el màxim de categories, que l'equip sènior doncs, sigui un referent, com comentava també en Joan Totosaus, i que es pugui moure primera catalana, més amunt doncs, ja en parlaríem, però en qualsevol cas un bon sènior que motivi a la resta de petits jugadors del club. Encara recordem, com també explicava en Miquel Castellví, els anys de Carlos Figueroa, aquells anys a la Nacional Espanyola, però sobretot, òbviament, aquella temporada en què el Club Patí Sitges, aleshores, doncs, va poder jugar amb l'Hockey Lliga. Fins a cert punt costava creure, no?, poder veure un Barça, un Reus, un Liceo jugar aquí al pavelló de Pinsbens, un pavelló de Pinsbens que recorrem també. Es va haver d'ampliar una miqueta a nivell de capacitat per poder acollir aquests partits de l'Hockey Lliga. Tot això ja és història i forma part, com dèiem, d'aquesta història del Club Patí Suburb Sitges, que avui hem volgut recuperar a través d'aquest petit reportatge que va emetre fa uns dies a través de la xarxa l'Aixeca Hípica. I amb això acabem i arribem gairebé al punt de les 12 fent crònica esportiva d'aquest darrer cap de setmana. Per tant, moltes gràcies, com diem sempre, per fer-nos confiança. Divendres tocarà fer la prèvia, però demà a partir de les 9 una nova edició del Matí amb nosaltres. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.